Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Bon vespre, encetem aquí Esports 21. Fins al punt de les 10 repassarem tota l'activitat i tota l'actualitat futbolística. Parlarem d'aquest Vilafranca que suma un punt davant l'Horta. De moment, l'equip d'Ivan Moreno encara no coneix la victòria, sumat un dels darrers 6 punts. A la primera catalana, important victòria de l'Atlètic, si més no, per anar consolidant aquesta posició. A tercera catalana, tot continua igual, amb victòries, amb empats i amb derrotes. També algun que altre partit per jugar. I a la Lliga Penedesenca, Puigdàlba i Vilanova Atlètic, Vilanova Atlètic i Puigdàlba continuen al pom de dalt i sembla que això serà fins a finals de temporada. Per altra banda, a la tertúlia avui tindrem en Manel Ortiz, el president del Vilafranca.
Lliga, elit, resultats, classificació i propera jornada.
Antoni Carbó, bon vespre.
Hola, bona nit.
Avui tenim l'absència de Carlos Fernández. Antoni, un Vilafranca que de moment amb el tècnic Ivan Moreno a la banqueta continua sense sumar de 3 en 3.
Sí, no van perdre, però tampoc van guanyar.
Bé, resultat just, injust?
No, jo crec que el resultat és just i, en tot cas, hi va haver una jugada molt clara que podia decidir cap on queia el partit, un penal que no piquen a fora de Vilafranca amb una agafada a les cames de Sergi Escofet, quan està dintre l'àrea petita, surt el porter i se l'emporta. I aquesta jugada podia haver fet decantar el marcador. Però potser tampoc hauria sigut del tot just, perquè a l'últim tram de partit l'equip de l'Horta va estar a punt també de desnivellar el marcador, va estar millor a l'últim tram a l'equip de l'Horta que no el Vilafranca.
Un Horta que tampoc, clar, és que el problema és que l'Horta tampoc és dels equips de la part alta, diríem,
ja,
no, Antoni?
És un equip que el tenies
intentar
guanyar perquè és dels de la teva lliga, igual que el Manlleu la setmana que ve, el Manlleu t'ha anat a empatar a Valls, i sembla que com venen aquí a Vilafranca, venen reforçats els equips.
A veure, tampoc no ens espantem, estem a dos de la salvació.
No.
El que passa que, esclar, a dos de la salvació has de sumar alguna vegada de 3 en 3. Ara a Vilafranca li queden 3 partits consecutius a casa amb rivals. Manlleu, després
ve Manlleu Ciutat Cooperativa, quasi els hauries de guanyar, després ve el Valls,
que
és el de la part alta, però han jugat potser més bé amb els de dalt
que no amb els de baix.
Sí.
Bé, si et sembla, repassem els marcadors, Antoni, d'aquesta jornada, amb un marcadors que hi ha realment atapeïts de gols, diríem, Antoni?
Sí, sí. Anem pels resultats, doncs.
Era la darrera jornada de la primera volta,
Exacte, era l'última jornada de la primera volta.
Doncs som-hi.
Quinzena jornada. Martinenc, 4, Atlètic Sant Just, 4, Ciutat Cooperativa, 2, Poble de Mafumet, 1, Júpiter 2, Castelldefels 2, Prat 2, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilafranca 1, Horta 1, Valls 2, Manlleu 2, Sant Mauro 1, Sant Feliuenc 0, Sabadell 4, Rubí 1. Aquest resultat em sorprèn molt.
I aquesta golejada, tots els altres marcadors o empats o mínimes empats. Victòries,
Exacte.
Vull dir que sembla que la cosa està...
És el que reflexa després la classificació.
Ens posen últims a la classificació.
Sí, posen...
Si ens hi posen, doncs, ens hi quedarem. Aquests són la classificació actual d'aquesta Lliga Elit.
Sant Joan Atlètic de Montcada encapçalant la classificació amb 29 punts, seguit de Castelldefels amb 27, Valls 24, Rubí 23, Poble de Mafumet, Prat i Ciutat Cooperativa amb 22, Atlètic Sant Just i Martinenc amb 21, Sabadell, Manlleu i Sant Feliuenc amb 17, Horta 16, Júpiter 15, Sant Mauro 14, igual que el Vilafranca, que tanca la classificació en 14 punts.
Així s'acaba la primera volta d'aquesta Lliga. Ara, el proper cap de setmana, comença la segona. Ho dic bé, Toni?
Exacte, comença la segona volta amb aquests enfrontaments Valls-Ciutat Cooperativa, que durà ser el partit de la xarxa, perquè juguen el dissabte, dia 24, a les 4 i 5 de la tarda. Més partits pel dissabte, Atlètic Sant Just, Poble de Mafumet, i anem ja als partits del diumenge. Vilafranca-Manlleu a les 12, al Municipal de Vilafranca, Júpiter-Sant Joan Atlètic Montcada, Martinenc-Rubí, Prat-Sant Feliuenc, Sant Mauro-Horta, i tancarà la jornada al Sabadell-Castelldefels a 6:45 de la tarda.
Per tant, estem ja doncs immersos ara sí a la recta final d'aquesta Lliga, o la segona volta d'aquesta Lliga, i comença, doncs, la segona volta. Un Vilafranca que sembla que podem tenir novetats, Antoni?
Podem tindre novetats, oficialment no s'ha dit, però, bueno... Ja
algun porter, pot
sembla
ser?
Sembla que tindrem algun porter nou.
Doncs vinga, escoltem, si et sembla, el tècnic, amb Iván Moreno, parlava amb Oriol Domènech a la conclusió del partit.
És que en un partit on hem començat molt bé una altra vegada, sí que és veritat que ells, nosaltres, ens hem fet una mica llargs, no? I la distància entre línies permetia que ells puguen sortir molt bé des del darrere, com a mínim per superar la nostra primera línia, que després no ens creaven ocasions. Era tot que acabàvem en sacs de banda i així. Encaixem en un mal rebuig que fem, que ens falta una mica de contundència dintre d'aquestes accions, i a partir d'aquí, bueno, hi ha hagut un moment de partit boig, hi ha hagut un moment entrat molt bo nosaltres de la segona part, que hem tingut ocasions bastant clares per posar-nos per davant. Bueno, no les aprofites i a sobre penses encara ens la faran ells, no? Però tampoc ells han tingut més ocasions. Pues, com el vaig dir l'altre dia, tampoc els hi puc fer cap retret als meus jugadors. Ens ho deixen tot i ara estaven allà al vestidor, que els he animat a seguir treballant, que descansin avui, que recuperin bé i dimarts a treballar per encarar el proper partit.
Ho deies tu, que el Vilafranca li costa generar, li va costar l'altre dia contra el Sant Feliuenc, la imatge de l'equip és bona, avui l'equip també ha començat molt bé, però de cara a porteria sembla que o la pilota no vol entrar o els davanters tenen massa ganes de fer gols. Com es gestiona això des de la banqueta per intentar que la tranquil·litat de cara a porteria pugui arribar?
Sí, més que generar, no? Finalitzar, perquè situacions de gol generem, si no les generéssim tindríem un problema més greu encara. Amb tranquil·litat, jo els he de transmetre tranquil·litat, l'únic que li dic, l'únic retret que ho puc fer és quan no hi ha l'actitud que s'ha de tenir, que li he de dir amb els que l'han tingut allà davant de la porteria o han fet un control de més que no tocava. A continuar, intentar aprendre dels nostres errors, passarem algunes imatges de les coses que hem fet bé, igual que hem fet aquesta setmana, algunes imatges de les coses que hem fet malament, i animar-los, són els nostres jugadors. No canviarem els 20 jugadors, no? Així que en aquest sentit, bueno, recolzament absolut i a continuar treballant.
Respecte a la profunditat de plantilla, avui no hi havia així, no es va fer mal al camp del Sant Feliuenc, hem vist a Iker Oltra actuant en el lateral dret, també hem vist força canvis, ha debutat a Teo, a l'Eix Marí, bé, has mogut la banqueta, suposo que és important també tenir activa tota aquesta unitat de jugadors que no surten com a titulars, però que després també han de rendir a les segones meitats. No?
És que el futbol ha canviat, des de que pots fer 5 canvis, no? És molt important l'equip que entra, però quasi que et diria és més important l'equip que acaba. I en aquest sentit, bueno, hem anat movent cosetes, el Sino no hi era, però l'Iker és un fenomen. És un dels jugadors amb intel·ligència, que se sap adaptar a diferents posicions, i quan li vaig preguntar a veure què tal de lateral, ell de juvenil ja havia jugat i de fet l'havien posat en partits importants contra el Barça i l'han fet servir, i és un jugador que te pot, no? Jo li deia, eres el Pajarito Valverde, no? Que pots jugar a qualsevol posició perquè és molt llest, així que a més el seu partit ha estat molt correcte. Molt correcte, tenint que és el seu primer partit de com a lateral en anys. Així que, bueno, tranquil·litat, donar-los confiança i els que surtin sabent que el seu paper, ni que sigui de 10 minuts, al final del partit es decideixen moltes coses. De fet, a l'Horta, mirant les seves estadístiques, havien fet molts gols a les acaballes del partit, no? Bueno, és una cosa que nosaltres no hem encaixat avui, malauradament no hem encaixat massa abans, però bueno, hem de tenir, a veure si som capaços de transmetre, no, als jugadors de la importància de tots els detalls, no? De tots els detalls, perquè és una manera de créixer com a equip.
I ja per últim, aquest és el missatge cap a la plantilla, cap a l'afició que avui ha vingut al Municipal en el teu redebut aquí a casa. Hi havia un bon percentatge d'aficionats. Quin és el missatge a l'afició perquè continuï confiant en que la situació es pot revertir i l'equip pot sortir del descens?
Els hi passaria als entrenaments perquè veiessin la dinàmica i com ho intenten els jugadors, les ganes que tenen de sortir d'aquesta situació quan tu estàs aquí baix. Evidentment no és fàcil i els hi costa no pensar en aquesta situació. El meu missatge durant la setmana no parla ni de posicions, ni de si estem penúltims, de si només que hem de aquell dia entrenar molt bé el dimarts, entrenar molt bé el dijous, cadascun dels detalls, i cadascuna de les nostres accions pot ser la del partit. Bueno, si l'afició veiés això, estaria tranquil·la. Que vingui tranquil·la, que vingui animar, feia bona pinta la graderia avui del Municipal, que continuen venint, que els hi donarem alegries.
Bé, doncs, un Vilafranca que esperem, vaja, és que reaccioni, que tiri amunt i que salvi la categoria. Antoni, una mica el balanç del partit. No, hi ha algun canvi significatiu, diríem abans, en Parchetzarar, amb Ivan Moreno? Potser Ivan Moreno juga amb un 4-4-2 més tancat i imperdonable.
Descaradament juga amb un 4-4-2.
I que el porter comenci jugant també sembla que és complicat. No?
Exacte. Dos davanters més aviat junts, com són en Barrantes i en Ernest Forgas. Els quatre defenses jugant les dues bandes, incorporant-se, que en aquest cas Sergi Escofet, el que entra per banda amb velocitat, i està prou bé per demarcar el primer gol, en va tindre un altre i va estar prou bé tot el partit també, i després amb defensa un 4-4-2. Defensa quatre homes també, dos centrals i els laterals, que per cert doncs ahir sí no hi era, perquè va tindre un esguins al peu de la setmana passada, no estava encara en condicions, però bé, diumenge que ve hi haurà, si no s'agreuja res, en si no serà al camp, segurament, enxafant la gespa.
De fet, som els mateixos que abans, Vam acabar Nadal, diríem, amb els mateixos jugadors que ara estan al primer...
Sí, posats de diferent manera, però sí, són els mateixos. Aquí, doncs, Lluís Hernández, que és ha confiat en ell, el central esquerre, junt amb l'Eric Ill, que està també que se surt aquestes últimes jornades, tant a Sant Feliu com ahir va estar molt bé. I després els laterals, hi ha problemes ara mateix, el lateral dret sembla que tenia de ser Carlos, l'andorrà, el que tenia d'ocupar el cantó dret del lateral. Sembla que potser no compta massa amb ell, Ivan Moreno, perquè per davant seu ahir va preferir posar l'Iker Oltra de lateral, quan potser el necessites molt al mig del camp, però el va fer jugar de lateral. Bé, és una combinació diferent de jugadors, però que hi ha els que hi ha. Són els mateixos
no,
del 2026.
Si no hi ha més, no hi ha més, no? Diríem que és el que hi ha. Vull dir...
I que hem d'assegurar molt més el que és la part de davant, perquè tens ocasions de gols, però no els materialitzes. Si no fas gols, estàs...
Bé, comentava una mica l'altra setmana, quan va venir el Parchetzarà, que el problema tampoc era de gols. I és que, certament, el Vilafranca n'ha fet 19. Vull dir, en porta 7 al Sant Mauro, 19 al Júpiter, 19 a l'Horta, 10 al Sant Feliuenc, 19 al Sabadell...
Però quants en tenen en contra?
Clar, el problema és que potser n'encaixem més que no pas en fem, no? Seria potser una mica aquesta el problema d'aquest Vilafranca, no? Que no fa gols, que encaixa molts gols, i els encaixar molts gols doncs fa que per molt que en tinguis, això tampoc no et representa sumar punts. Bé, tenim protagonista, fem, si et sembla, una mínima aturada i busquem ja el protagonista.
Hi ha gols que no surten al marcador. Són els gols de la solidaritat, del respecte i els valors.
La Fundació de la Federació Catalana de Futbol celebra els Premis Solidaris, que reconeixen les millors iniciatives del futbol i Futbol Sala Català del 2025.
Dijous 19 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
Nosaltres hem vist coses que no creuríeu. Vine al cinema. Vine al Cineclub Vilafranca. Vine al cinema Kubrick i a la sala Zazí. Trobaràs tota la programació a www.cineclubvila.cat.
Bé, anem a buscar protagonista, Antoni. Comentaríem potser que és el tipus de persona que vive del futbol, no? Con todo lo que esto representa, de moverte por media Europa y jugar a Vilafranca, no, Antoni?
Sí, aquest és en Luis Hernández. Luis, buena nit, buenas noches.
Ah, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la temporada?
Bien, con altas y bajas, pero bueno, como todo.
Parece que tenemos un Luis nuevo, ¿eh?
Sí.
dos partidos de Iván Moreno, dos partidos de titular. ¿Cómo te has sentido? Porque venías de jugar irregularmente, jugar poco más bien, y no sé si te has encontrado falto de forma o falta de rodaje de partidos, pero has estado bien los dos partidos que has estado jugando.
Sí, pues igual nunca he dejado de entrenar, siempre me he seguido trabajando. Y pues sí, con el anterior técnico y este técnico me he sentido bien. ¿Cómo es el fútbol? Tiempos que juega, tiempos que no juega. Es normal.
Pero tú terminaste muy bien el año pasado, ¿no, Luis?
Sí, sí.
Digamos que ibas con... Incluso se pensó que, ostras, igual tiene alguna oferta y se va Luis, ¿no? ¿Tuviste alguna oferta en verano?
No tuve oferta. No.
Ya estabas bien aquí,
sí,
en Vilafranca.
Sí, ya estaba aquí, ya.
Pero empezaste, diríamos que de manera irregular, ¿no?
Sí.
¿Y el motivo? ¿Estabas fuera de forma? ¿Estabas con algún kilito de más?
Sí, estaba con kilos de más y había subido de peso y bueno. Ya me puse en órbita y ya seguiré entrenando.
¿Estás al nivel ya del año pasado o todavía te falta físicamente?
Físicamente sí falta un poco, porque ya tenía que mucho tiempo sin jugar ya. Ahorita estoy volviendo a jugar. Y bueno, a subir otra vez el nivel.
Lo que se encuentra a faltar más es el ritmo, ¿no? ¿Qué ha pasado para que Iván Moreno desde el primer día confiara en ti para ocupar el central izquierdo de este Vilafranca?
Bueno, pues siempre he tenido la confianza de todos los directivos y pienso que ellos también han dado como esa voz para que el profe confíe en mí. Los compañeros también siempre han confiado en mí, todo el club ha confiado en mí. Y pues bueno, para no quedarle mal toca seguir trabajando, que seguirle dando.
¿Cómo se juega al lado del Eric? Y manda mucho, ¿eh?
Sí,
habla mucho, ¿eh?
Sí, sí, no, es bien, muy buen jugador, buen colega. Nos entendemos muy bien y pues bueno, hay que seguir trabajando.
¿Qué tenemos que hacer con este Vilafranca para ya ganar 3 puntos, ¿eh? Que casi no nos acordamos que es sumar 3 puntos.
Bueno, esto del fútbol es de muchas sorpresas, ¿sabes? Llegará el momento en que va a cambiar la moneda. Igual nosotros nos seguimos trabajando, todo el grupo está trabajando muy bien. Como es el fútbol, se gana, se pierde y se empata. Y pues para ganar toca seguir trabajando. Estamos trabajando muy bien.
Es lo que te iba a decir, es que no se puede decir que no trabajáis, ¿eh? Porque el que sale en el minuto 60, el que sale en el minuto 0 y el que sale cuando faltan 10 minutos, todos estáis dando el callo, para decirlo de alguna manera.
Sí, nos estamos trabajando muy bien. Hay mucha competencia en todo el sentido de la palabra. Y entre compañeros, que es lo más importante, nos apoyamos.
Estamos negados de cara a gol, ¿eh? No tenemos nada, cero. Nos cuesta, pero mucho, ¿eh? Ayer que empezamos ganando, el Sergi Escofet te marca el primer gol, dice, marcamos pronto, hoy esto lo encarrilamos. Pero no hubo manera, ¿eh?
No hubo manera, sí, como es el fútbol. O sea, lo más difícil del fútbol es marcar goles, ¿sabes? Y pues bueno, igual nosotros a seguir defendiendo que llegará. La victoria
pero
llegará.
Luis, esto de, por ejemplo, tantos cambios de jugadores, empiezan a entrenar nuevo con otros planteamientos, después hay cambio de entrenador. Eso también es complicado para un equipo, sobre todo que es muy nuevo, ¿no?
Sí, sí, no, somos una plantilla muy joven. Una plantilla muy joven donde como el entrenador, el profe Iván, nos ha cogido muy bien, nos entiende y adaptándonos al juego de él. Que no es difícil, pero pues para eso estamos entrenando y trabajando.
Pero el sistema también cambia. Pasamos de jugar con un equipo más pelotero a un sistema más clásico, ¿no? Que quizás estáis todos mucho más acostumbrados.
Sí, sí, sí. Como es que esta liga es muy competitiva, ¿sabes? Y aquí toca adaptarse a los ritmos del juego, que eso es lo que estamos trabajando. Todos los equipos no juegan de la misma manera. Entonces, para eso hay que seguir trabajando, seguir entrenando y, pues bueno, como vuelvo y les digo, la victoria llegará.
Hay que dar un puñetazo encima de la mesa y ganar ya un partido, ¿no? Porque sí. Es que parece que todos los equipos vienen a Villafranca ya convencidos de que van a sumar puntos.
Sí, hay que seguir entrenando para que no vuelva a pasar eso. Igual, como le digo, estamos trabajando muy bien porque se siente, hay buen ambiente laboral. Entre compañeros, entre directiva, entre técnico, hay muy buen ambiente.
¿Habéis encontrado diferencia con los dos entrenadores de que tenéis que currar más, que no currabais con Parchi o los entrenos son diferentes? ¿Qué diferencia has encontrado tú de Parchi a Iván Moreno?
Iván Moreno nos tiene mucho orden. Mucho orden y en cuestiones de juego más serios. Más serios en todo el sentido de la palabra. No es de andar en juegos aquí, no, sino que siempre concentrado y estar atento a cada jugada.
Y más estáticos, quizás más también, ¿no? Cada posición sí. Mucho más concreta, ¿no?
Exactamente.
Las lesiones tampoco nos respetan, ¿eh?
No.
Ahora sí, ¿no? Tiene que jugar Iker Oltra de lateral derecho. Después juega también Nil, jugó en un rato allí en San Feliu. Falta terminar de encontrar una estabilidad de que no haya lesiones, de que no haya expulsados y a ver si se puede repetir un equipo dos partidos seguidos, ¿no?
Sí, no, pero es que de las lesiones eso es normal en el fútbol. Por eso todos nos entrenamos igual.
Sí.
Pero si te lesionan dos porteros al mismo tiempo, ¿no? Sí, y tiene que jugar un juvenil un partido.
Y que nunca te pondrías tú de portero, ¿no?
Portero no.
No, no, portero no.
Portero no. Pero bueno, si es de hacerle, también se le hace.
El domingo que viene, otro equipo de vuestra liga momentánea, como es el equipo del Malleu. El Malleu, allí en su campo, el primer partido de la temporada, nos dio un repaso. Hay que devolverle la moneda, ¿eh? Y además es que es de los de tu liga. Ayer empata en Valls y parece que cuando tienen que venir a jugar a Villafranca salen reforzados del partido anterior. Y vendrán aquí que se saldrán los de Malleu, pero hay que ganarlos. Es que ya toca y por la clasificación donde están ellos también, ¿no?
Sí, 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 sí. Para eso tenemos esta semana para trabajarlo. Trabajarnos muy bien y bueno, ya lo que pasó ayer ya pasó y ahorita focalizarnos en ganar el partido el domingo.
El tema ese del campo, entrenar aquí, entrenar allí, empezar afuera. Piensa que el año pasado empezase los tres partidos fuera de casa con Malleu, Ciudad Cooperativa y Valls y no se sumó ningún punto, ¿no?
Sí.
También nos perjudicó lo que pasó, vamos.
Sí, pues como le digo, esta liga trae muchas sorpresas. Donde tú ganando tres partidos seguidos te coronas arriba y perdiendo uno puedes bajar. Entonces, vuelvo y repito, hay que seguir trabajando.
Yo decía que de estos cuatro partidos que hay para jugar en casa teníamos que sacar al menos 10 puntos. ¿Hemos fallado en el primero? No, hemos fallado, hemos sumado uno. Ahora ya no tenemos margen, ¿eh? Hay que sumar.
Hay que sumar
tres partidos, hay que hacer 9 puntos ahora. No sé cómo lo ves.
Sí, 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 sí. No está fácil, no. Pero pues bueno, lo vamos a lograr. Confío en el grupo, confío en el club, confío en todos los de Vila y vamos a hacerlo, vamos a lograrlo.
Ayer había buen ambiente en la grada, ¿eh? ¿Bajó gente a ver el partido?
Sí, sí. Ayer sí, ayer, pues bueno, siempre hay gente que nos acompaña, la verdad. No importa dónde vayamos, siempre hay gente que nos acompaña y eso nos motiva.
Ayer, para ver la reincorporación en casa de Iván Moreno, asistieron jugadores de su primera etapa en el Villafranca, como es Víctor Oribe, como es Envía, que estaban pues allí animando a Iván Moreno y animando al equipo, lógicamente, ¿no? Se hizo un buen ambiente ayer en la tribuna de municipal.
A nivel personal, ha sido padre hace poco, ¿no, Luis?
Sí, hace unos días y fui padre. Nació el 27 de diciembre.
¿Y esto cómo lo llevas?
Es difícil, ¿eh? Casi no se duerme, pero bueno, se puede sacar adelante.
Bien, Toni, parlem de les properes jornades, si et sembla. Sí. El pròxim equip a venir és en Manlleu, Ciutat Cooperativa i després Valls. Com ho veus?
Bueno, són partits difícils, són rivals difícils també. Y pues bueno,
Cierta Cooperativa perdimos por la mínima allí, un partido muy disputado, pero que tampoco pudimos echar adelante, y en Valls que nos dieron también un repaso, igual que en Manlleu.
Sí, en Valls sí, va a ser plas.
Que aquel campo de Valls que no es muy grande, pues no nos va bien.
Sí, son partidos directos, donde
sí, claro.
Sí o sí toca sacar los 3 puntos.
Pero piensa que con lo poquito que hemos sumado estamos a 2 puntos de salir del descenso, o sea que...
Sí.
Claro, dice, si gano 3 seguidos, claro, si no has ganado 3 partidos en toda la temporada, ganar 3 seguidos cuesta, ¿no? Pero me refiero que por poco que sumes, sales de aquí.
Sí, como digo, una liga muy competitiva, donde tú estás ganando 2, 3 partidos, puedes subir, y perdiendo un partido puedes bajar. Uh-huh. El año pasado fue muy competitivo
sí, también.
Siempre.
¿Lo salvaremos, Luis?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Palabra
sí.
De Luis Hernández.
Palabra.
Pues muchas gracias por venir aquí en directo en Radio Villafranca y nos vemos por el municipal y que sea ya celebrando una victoria.
Bueno.
¿Vale?
Gracias, Luis.
Venga, muchas gracias.
Festes de Sant Raimon 2026, del 16 al 25 de gener a Villafranca del Penedès. Dissabte 24 de gener, a 11:45 de la nit, a la Carpa de les Festes a la Rambla Sant Francesc de Villafranca, Ball de les Festes amb l'agrupació Noche Ochentera. Prepareu-vos per viure un viatge en el temps ple de diversió, emoció i nostàlgia. L'entrada és gratuïta. Organitza Agrupació de Raimons.
Bé, hem parlat doncs amb Luis Fernández,
Hernández,
el jugador de Villafranca. Gràcies, Antoni, per portar-nos aquest convidat. Un home que l'any passat va ser, jo diria que bastant decisiu
sí.
A la part defensiva. Aquest estiu, com ell reconeix, sembla que la inactivitat li va fer sumar algun quilet de més.
En David Vilajoana va comptar amb ell tots els partits que va estar aquí.
Sí, sembla que el Parchi, és cert que al començament la Lliga no va estar fi. No va estar fi.
Ja, Lluís Hernández no li pots demanar que surti en pilota controlada.
No, clar.
És un home més estòper, diguem, de molta força.
De tallar, de saltar, d'anar al xoc, però...
S'emporta amb un cop d'ombro, s'emporta el davanter.
Estic d'acord.
I és un jugador així, i en canvi Parchi el que volia era sortir més en pilota. No, res a dir.
Cada entrenador té...
Sí, però clar, no li servia, diguem, amb aquesta qualitat. No té un guà al peu.
No, és evident.
I llavors li costa, però i van confiar en ell i parlen molt amb ell, els entrenos, l'anima, li rectifica coses. Ivan ha cregut amb ell des del primer dia.
Però és el que diem, no? Cada entrenador té el seu sistema i en aquest cas el sistema, diríem, el sistema que fa Iván Moreno és un més tancadet, més protegir darrere, intentar aprofitar... Això ja ho feien ell i el Dani Vidal amb el
nàstic,
no?
Sí.
Però és que allà hi havia el Pablo Fernández aquell que va marcar un grapat de gols i és el que en marca una mica la diferència. Si marques, és difícil que, com a mínim, que perdis el partit, diríem, no? Bé, doncs, anem a la primera catalana, Antoni?
Doncs anem a la primera catalana, que també jugava aquí l'últim partit de la primera volta.
Som-hi, doncs.
Primera catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Doncs, com dèiem, la 15a jornada, l'última de la primera volta, Amb aquest resultat, repitem que 3 Sant Cugat 4, Escó 1, Tàrrega 0, Sitges 2, Cubelles 0, Terlenca, Barcelonista 3, Camp Joliu 2, El Catllà 2, Natació Terrassa 2, Sant Boià 0, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Joventut 25 de setembre 2, Tortosa Ebre 2, Viladecans 1, Martorell 0. La classificació encapçalada per l'equip del Sant Cugat amb 31 punts, seguit del Martorell i el Viladecans amb 29, Camp Joliu amb 25, Fundació Atlètic Vilafranca i Escó amb 22, Terlenca Barcelonista 21, Repitenca 20, Sitges 19, El Catllà 18, Tàrrega 17, Cubelles 16, Tortosa Ebre, Joventut 25 de setembre 15 punts, Natació Terrassa 13 i tanca la classificació aquest Sant Boià amb 10 punts.
Atenció, Antoni, perquè l'Atlètic acaba aquesta primera volta amb 22 punts, està a 7, que són punts però que tampoc no és una eternitat, per poder jugar una promoció d'ascens, i ara sembla que sí que van com un coet. Això ja ens tenia acostumat també el Parc Llatzerà quan portava l'Atlètic, que era la primera volta, els primers partits de la primera volta eren irregulars, però que després es van fer forts. Sembla que Eric Roca, l'equip, doncs, també agafa aquesta sintonia. Per cert, el Sitges ha donat la baixa a Carlos Contreras, que ha fitxat pel Vilanova Atlètic. Sembla, doncs, que també volen anar com a coets. Ho sabies ja, aquesta gent de Vilanova.
I et sembla que...
Més?
50 euros per gol.
Bueno, falta que marquis gols.
No, ja n'han marcat dos. I s'han portat 100 euros aquest cap de setmana.
El que m'estanya que hagi marxat dels Sitges. Bé, un Sitges, doncs, que tampoc li sobra res perquè està més a prop de baix que no de dalt. I el Camp Joliu, el passat dimarts o dimecres, vaig anar a veure el partit entre el Camp Joliu i el Reus, no sabíem què fer. No, i el Barça Atlètic. Va, aquell camp no es pot mirar futbol. La veritat és que és...
És com és.
No, una cosa és com és i l'altra és que, esclar, no et deixen acostar, llavors... Ja... Bé, tot el que van fer com la gent jove, van a l'altra banda, que hi ha com un turonet, i, home, i feia coses aquest Camp Joliu, eh? Vam veure el Dani Antonini, d'un jugador doncs, que ara està en forma, i, per tant, m'estranya doncs, aquesta derrota. Però bé, l'Atlètic ja el té a 3 punts.
Bé, aquests equips, els partits entre setmana, els desgasta bastant, fan molt d'esforç quan jugues amb un equip superior,
sí.
Perquè, per el que sigui, no? Pel punt d'honor de voler contrarrestar, i després el diumenge et pot passar factura.
Pensa que hi havia control d'entrada, que no cobraven entrades, però ho vaig preguntar, dic, quan diu estem al voltant de 1.000 persones, i encara faltava una estona, per tant, més de 1.000 persones a Camp Joliu, que allò... Sembla la ciutat fantasma, la veritat, sembla l'escola fantasma.
M'ha posat allà dintre...
Sí, allà dins, és una escola, vaja, és...
Però...
És una història,
eh? Unes instal·lacions...
Sí.
Envejables, eh?
Passa que per mirar el futbol, doncs,
sí,
no és el lloc.
I aquella tribuna queda separada...
Uah, incabat ja les xarxes... Sí. Home, si hi ha poqueta gent, mira, et poses al mig del camp i t'aguantes, no?
Sí.
Bé, anem a la propera jornada, que serà la primera de la segona volta, Antoni. Atenció, que hi ha un partit prou interessant. Ho repassem, si et sembla.
Doncs vinga, pel dissabte, dia 24, Escó, Tortosa, Ebre, Fundació Atlètic Vilafranca, Sitges.
I aquest és bo,
aquest
eh?
Aquest és bo, sí.
A les 6, Antoni?
A les 6 de la tarda. Terlenca, Tàrrega, Natació Terrassa, Martorell. Hi ha partits pel diumenge. Repitem que Camp Joliu, Sant Boià, Sant Cugat, el primer contra l'últim, El Catllà, Cubelles i Joventut 25 de setembre, Viladecans.
Destaquem, doncs, aquesta victòria de l'Atlètic al camp del Sant Boià, un històric, amb gol d'Arnau Canyes al minut 83. Un Atlètic, doncs, que suma de 3-3 i suposo que algú ja pot pensar que es pot jugar una promoció d'ascens. Imagina l'any que ve, Vilafranca, Atlètic Vilafranca a la Lliga Elite. Seria, doncs, un...
Queda molt per l'Atlètic Vilafranca.
Seria una confrontació històrica, perquè jo no tinc la història, però no sé si els primers equips han jugat mai en partit oficial de Lliga.
Ho desconec.
Ho desconeixem els dos.
Segurament que el Lluís Montaner ens ho diria.
Jo diria que no, perquè el Vilafranca estava amb altres batalles. Dissabte a les 6, Atlètic Vilafranca, Sitges. Nosaltres fem una pausa i anem ja a la tercera catalana.
Tercera catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Antoni, pam a pam, anem amb aquesta tercera catalana que també tancava la primera volta i doncs...
Per alguns,
sí. I també hi ha algun partit, dos partits suspesos que, ho dic, diuen que és per la pluja. Jo ja imagino que és per la pluja, no? Però tu vas estar a Sant Martí, Puigdalba, i devia ploure igual que tot arreu.
Sembla que plovia menys que no aquí a Vilafranca.
El que passa que el camp aquest, com el camp del Quintinenc, o crec que també és el camp del Moja i algun altre, i potser el Puigdalba, està fet pel Royal Verd, que és el sistema aquell que sota no hi ha
asfalt.
No hi ha asfalt i l'aigua marxa. En canvi, els altres camps, doncs, si plou molt, queda entollada l'aigua. Anem, doncs.
Doncs vinga, els partits suspesos van ser el Basi Espirall Explota Sant Esteve de Sarrovires i l'altre que es va suspendre va ser el Sant Pere Molanta Olivell.
I el Sant Sadurní.
Aquest perquè estava... Tres. I el Sant...
Sant Sadurní Hortonenc.
Sant Sadurní Hortonenc.
Per tant, va ser una mini jornada futbolística.
Mini jornada. En el cas de Sant Sadurní, no sé exactament què és el que va passar. A Sant Pere Molanta Olivella estava
molt tot
i estaven que havien acabat de replantar, no. De ressembrar
la gràcia la gespa. Que els equips contraris ho acceptin, no? Perquè
sí,
si no...
Sembla que sí. Doncs vinga, els partits que es van jugar amb aquests resultats. Ribes 2, Castelldefels 1, Vegas 1, Penya Jove, Les Roquetes també 1, Canyelles, Associació Esportiva 0, Hostalets de Pierola 1.
Aquesta és la sorpresa, jo diria que és la sorpresa de la temporada.
Hi ha des del segon partit seguit que guanya.
Sí, però que no havia guanyat cap.
No.
Vull dir que, per tant, i guanya Canyelles, que Canyelles guanyant es posava... Bé, s'acostava a dalt.
Cubelles 3, Sitges 2 i Ateneu Igualadí 1, Riudevitlles 3.
Bona victòria, sens dubte, del Riudevitlles. Repassem la classificació, Antoni.
Doncs encapçalada pel Ribes en 37 punts, Vegas 35, Cubelles 34, Canyelles Associació Esportiva 28, Basi Espirall Esclotes 26, Sitges i Sant Sadurní amb 22, Penya Jove Les Roquetes 21, Sant Esteve de Sarrovires 20, Sant Pere Molant i Castelldefels 18, Riudevitlles i Hortonenc amb 13, Olivella 11, Ateneu Igualadí 19 i tanca la classificació l'Hostalets de Pierola amb 6 punts.
Ara mateix jugarien Copa, Espirall, Sant Sadurní, Molanta i Riudevitlles. Atenció que l'Hortonenc estaria en aquesta franja del descens directe. La propera jornada tenim algun derbi, Antoni?
Doncs vinga, anem-ho a repassar. Pel dissabte, dia 24... Ribes, Hostalets de Pierola, a les 4 de la tarda, Hortonenc, Sant Esteve, Sorrovires, també a les 4, Cubelles, Basi Espirall, Esclotes, a les 5, aquí hi ha un bon partit,
sí,
aquest
sí,
també,
sí.
Canyelles, Associació Esportiva, Penya Jove, Les Roquetes, a les 5, Sant Sadurní, Olivella, també a les 5, Ateneu Igualadí, Sitges, a les 6, Vegas, Riudevitlles, a 6:45, i tancarà la jornada el Sant Pere Molanta Castelldefels a les 12 del migdia del diumenge.
Parlem, doncs, ràpidament d'aquest Hortonenc que va suspendre el partit a Sant Sadurní. Pedro Caneda, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Bé, quin és el motiu de que no juguéssiu? La pluja, el camp enxercat?
Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, ni una ni la otra. El campo, sí que verdad, cuando lleguemos estaba bastante encharcado, pero el árbitro apuró hasta el final, incluso media hora más tarde, nos estuvo allí hasta 5:30, cuando era hasta 5, nos hizo calentar, calentemos los dos equipos, calentó él, y el campo estaba perfecto, el balón rodaba y todo bien, pero no sé el motivo por qué al final él decidió que no se jugaba.
Bueno,
pero según él decía que había riesgo de lesiones.
No sé. Va a marchar calents a casa, podríem dir, ¿eh?
Bueno, claro, pues, a ver, si nos hace calentar y todo, y los chavales que ya con ganas de jugar... Y luego te dice que no, nos manda vestuarios como si fuéramos a pasar revisión. Y luego dice que no se juega, nos quedamos un poquito, la verdad, todos a cuadros.
¿Y heu lligat ya quin dia jugareu, Pedro, o no?
Pues en teoría todavía no lo sabemos seguro. Hay dos propuestas, este jueves y el jueves 29, y no sé al final cuál se decidirá.
Si aquest dijous ya... pot ser que juguéssiu.
Puede ser. Creo que tenían reunión hoy los presidentes y, bueno, pues la cosa está entre este jueves y el que viene.
Bé, diríem que... Ja sé que el Sant Sadurní va bé i, per tant, va com un tiro. I després rebeu el Sant Esteve Sarrovires. Us esteu jugant la vida ara, Pedro?
Pues sí, la verdad, se nos va complicar un poquito la cosa. Todavía no... Bueno, estamos bien. La verdad que el equipo está compitiendo muy bien. Lo que pasa que, bueno, por pequeños detalles, al final se nos escapan. los partidos, estamos ahí bastante bien hasta el final, pero bueno, en los últimos minutos a veces se nos va el partido, como fue el otro día del campo con Sempere Molanta, dos acciones un poquito que son, bueno, un poquito mala suerte también en salida de balón, y se les complica el partido. Però bueno, l'equip està competint molt bé i jo crec que al final nos quedarem per arribar, segur.
Us heu pogut reforçar amb algú aquest Nadal? Allò que t'hagi portat als Reis, algun regal? No?
Ojalá hubiera traído algún regalo, sí. No, de momento estamos los mismos. Sí que para ver, esta semana hemos tenido un chico a prueba. Parece que tinta bien, pero de momento no hay nada seguro. Seguimos con los mismos y, bueno, tenemos buena plantilla para sacar esto nosotros también, creo yo.
Ens diu el nostre company Carlos Fernández que diu que hauríeu de jugar dijous perquè ha acabat la primera volta.
Sí.
Per tant, seria...
Claro.
Sembla que pot ser obligatori, gràcies, Carlos, que us facin jugar dijous si pot ser, si no, no, oi?
Es que nosotros pensamos también que obligatoriamente hemos que jugar este jueves porque se termina la primera vuelta, hay que cumplirlo antes. Pero se rumoreó algo de que como había muchos partidos suspendidos o algo, podía ser que la federación diera un pequeño plazo de una semana más. No lo sé, ¿vale? Es decir, hasta noche se reunían ellos, los presidentes, y si se podía hacer esta semana, sería esta semana.
Bé, hi ha un tema també, Antoni Carbó, que clar, abans eren 18 i en baixaven 2 o 3, ara són 16 i en baixen 4. És que això és...
És el mateix que el passa a la Lliga Elit.
Sí, sí, sí. Home, has de tenir un equip competitiu per mantenir-te, Pedro.
Sí, la verdad que sí, porque encima es una liga bastante, bastante igualada. ¿Vale? Así, aquí con los tres partidos te pones... para hacer casi play-offs para subir y pierdes tres y te metes en el pozo. O sea... Sí, es verdad que es muy dura porque son cuatro los que descienden más dos peores quintos de los nuevos grupos. O sea.
Yo diría que no, ¿eh? ¿Sí?
Sí, sí, sí. El 13, 14, 15, 16, bajan cuatro.
No, cuatro sí, pero cinco también.
Los dos peores quintos de todos los grupos, de los 10 grupos de Barcelona. Sí, sí, correcta. A los dos peores quintos también descienden de los 10 grupos de Barcelona.
I això els clubs no podeu lluitar amb la federació cada abans de començament de temporada de que afegeixin almenys un parell d'equips més, que passin a 18, és que és molt això.
Haver de fer 10 grups, igual haver hecho 8 grups i poner dos més en cada grup, és complicat, claro. Imagina't quedando el décimo, casi te la está jugando para no bajar. O sea, sí, es que en mitad de tabla, ¿eh?
Yo creo que está complicado. Creo que es un tema que los presidentes, cuando van a las reuniones, esto tendrían que defender un poco.
Yo también lo pienso, pero bueno.
Es que, verá, pots fer una bona temporada, Pedro, pots estar sumant i sumant abans, amb 34 jornades, si et movies amb 36, 37 punts, pràcticament sí, estava salvat. Ara ja no sé quan se pots necessitar.
És una bestiesa.
Por ahí a la cifra que yo también yo, pero bueno, no está ni seguro. Claro, eso del de los peores quintos ya no está tan seguro que con 38 pueda salvarte.
Sí, ara ens ho diu també el Carlos, que el tenim tancat en l'ordinador. Diu que baixen els dos pitjors cinquens dels grups de Barcelona, Els de Barcelona.
Has de fer 42 punts.
Sí,
l'any passat eren 4 i aquest any són 4 més els dos pitjors cinquens.
Sí.
Complicat.
Si et quedes a dins d'aquest bombo...
Sí. On te pot estar la vostra salvació? Perquè, no ho sé, l'any passat teníeu Agus, que us feia un grapat de gols, no? Aquest any tampoc el teniu i tampoc no el fa l'Atlètic, Vull dir que valgui...
La baja de Agustín se ha notado mucho, está claro. 23, 24 goles, una temporada en jugar solo, eso hace mucho. Este año el problema que tenemos es ese, nos está costando bastante hacer gol. ¿Vale? Sí, de verdad que llevamos solo 17 goles a favor. Somos un equipo que nos cuesta mucho generar ahí arriba y sobre todo definir. Pero bueno, al final yo creo que esto, la dinámica, si consigues dos resultados positivos, dos victorias, la cosa cambia porque bueno, son dinámicas, el fútbol son dinámicas. A veces... Estás ahí que intenta de manera y el día que menos pensado tiras tres y la enchufa a las tres sí, y la cosa cambia.
Doncs
entonces,
Pedro,
es dinámica.
Pedro, tècnic de l'Hortonenc, que hi hagi molta sort i ens anem veient i escoltant aquesta temporada, d'acord?
Muy bien, pues muchas gracias y a ver si conseguimos el objetivo.
Una abraçada. Una abraçada.
Moltes gràcies igualmente. Adiós.
Bé, pel que fa a la jornada, repassàvem doncs, que el Sant Sadurní Hortonenc, com dèiem, segurament pot ser que jugui aquest divendres, a dijous, com també l'Espirall Sant Esteve i el Molant Olivella. Ja ho veureu, si no és que també plou molt. Pel que fa als equips comarcal, doncs, només apuntar la victòria importantíssima del Riudebitlles, diem-ho, al camp de l'Ateneu Igualadí. No era fàcil, perquè quan agafes aquestes dinàmiques, doncs l'Ateneu Igualadí també ho tenia com a voluntat poder guanyar.
Un partit que va estar una mica accidentat pel color de la roba dels dos equips. Sembla que la web de l'Ateneu Igualadí posa que porta uns colors, que no sé si són blaugrana, i resulta que anaven blancs i blaus, i el Riudebitlles també blanc i blau, i em sembla que hi va haver un problema de tindre que anar a buscar robes...
Doncs mira, amb el cas de primera ref, Zamora-Tenerife, el Tenerife li va pagar 15.000 euros al Zamora perquè anés amb la seva indumentària. Déu-n'hi-do, el Tenerife, que va viatjar a Zamora, que ja és lluny, amb només una equipació, que també
manda
esto, eh? Fem pausa, anem a la Lliga Penedesenca.
La Lliga Penedesenca. Resultats, classificació i propera jornada.
Antoni, anem ja doncs a la Lliga Penedesenca, si et sembla, perquè continua tot igual amb aquest frec a frec. Vilanova Atlètic Puigdalba, i que per tant doncs sembla que això pot durar, perquè després ja hi ha...
Pot durar fins que el Puigdalba vagi a jugar a Vilanova.
Sí, però ara ho mirarem perquè ja hi ha una frontera entre el segon i el tercer.
Ja hi ha 8 puntets.
Som-hi, doncs, si et sembla.
Doncs vinga, anem per aquesta quarta catalana, Lliga Penedesenca, grup 28. Riudebitlles, Unió Esportiva 1, La Múnia 2, Quintinenc 1, La Granada 6, Martinenca 1, Puigdalba 2, Monjos 3, Moja 0, Vilanova Atlètic 5, Torrellenc 2, Ribes 2, Can Cartró 4, Sant Pau d'Ordal 1, Base Vilanova 2, Avinyonet 1, Sant Cugat de Sesgarrigues 1.
I després d'aquest resultat repassem la classificació. Només faig un incís que ens envia també el Carlos, la web del conjunt de l'Ateneu Igualadí, i exacte, l'equipació principal és vermella amb una franja blava i la segona és com el del Molanta. I, per tant, aquí sí que hi devia haver confusió. O són tontos, tots plegats, o és que no en saben més. No, ni el del Tenerife ni aquest de l'Ateneu Igualadí en deuen saber més. Som-hi, Toni, repassem classificació.
Doncs la classificació continua encapçalada per Vilanova Atlètic amb 41 punts, seguit del Puigdalba amb 40, Monjos 32, Martinenca 29, La Granada 28, Avinyonet 23, Can Cartró i Sant Cugat amb 22, Basi Vilanova 20, La Múnia 18, Sant Pau d'Ordal 16, Ribes 15, Torrellenc 14, Moja 9, Riudebitlles Unió Esportiva 7 i tanca la classificació el Quintinenc amb 6 punts.
Després d'aquesta classificació, repassem ara la propera jornada. Hi ha algun partit interessant, Antoni?
Doncs vinga, anem-ho a veure. Quintinenc, Sant Cugat de Sesgarrigues, Riudebitlles, Unió Esportiva, Moja, Sant Pau d'Ordal, Can Cartró, home, aquí hi ha un
sí,
derbi.
Sí, un bon derbi.
Martinenca, La Granada, Monjos, Puigdalba, Ribes, La Múnia, Base Vilanova, Torrellenc i Avinyonet, Vilanova Atlètic.
Home, un Avinyonet, Vilanova Atlètic, a part també d'aquest Monjos, Puigdalba, que són partits, doncs, dels que poden crear afició, eh?
Doncs aquest Avinyonet, Vilanova Atlètic, diumenge a 2:15 del migdia.
Bé, doncs, t'acostaves a Sant Martí, Antoni, a veure aquest Martinenca Puigdalba, un partit que es va decidir amb dos penals, ho dic bé?
Dos penals favorables a l'equip del Puigdalba.
Sembla que el primer clar, el segon no tan clar.
Ah, exacte.
I després hi havia declaracions dels tècnics que parlaven de problemes al final del partit. Ho he tret perquè tampoc no sabem massa, però sembla que hi va haver algun pica-pica a l'entrar vestidors. No?
Bueno, feia...
Per cert, comentàveu el tema de vestidors. Jo diria que aquest camp està preparat per fer l'entrada, diríem, per la part de... Sí, si posa la banqueta, la porteria de la dreta, allà hi ha una porta que entra al pavelló. No sé si d'allà després pots anar directament als vestidors.
D'entrada al pavelló hi havia Humboldt i...
Mal. Però jo diria que per darrere pots entrar, eh?
Això sí que ho desconec. Però bé, l'accés als vestidors és complicat.
Bueno,
si
com a Sant Cugat també...
Si la cosa es complica,
clar,
diria, no?
Com a Can Cartó també és complicat. Clar, tots aquests llocs que has de passar pel mig de la gent, evidentment, si tens ganes de complicar-ho, és complicat.
I quan la cosa ja ha anat una mica calenteta durant l'últim tram de partit i t'han ajustat de resultat amb un penal més que dubtós, esclar, tot influeix.
Bé, doncs, si et sembla, escoltem els entrenadors. Comencem per Antoni Colomer. Parlava d'un partit vital per ells, eh? Oi que sí?
Deia més sembla que anar a jugar a Sant Martí els motiva molt, per
bé,
això, eh?
L'any passat ja hi va haver problemes,
no,
eh?
No aconseguien guanyar, es veu, a Camp de la Martinenca.
No, escoltem-ho.
Crec que és una victòria de club, crec que és una victòria molt important, crec que també era molt necessària. Sí que és veritat que amb l'any i mig que portem aquí a Puigdàlba, sempre que hem vingut aquí al municipal amb amistós o el que fos Lliga, no traiem un resultat positiu, sempre traiem un empat o alguna cosa pitjor. I aquest any, mira, un partit trepidant que ens l'hem acabat emportant cap a Puigdàlba.
A la primera part us han deixat molt de camp a l'equip de la Martinenca, que si diguéssiu vosaltres, que ho intentéssiu vosaltres, de la Martinenca molt recollits de mig del camp cap endarrere, ben posats, ben ordenats, i us he dit dificultat molt les coses.
Bueno, sí que és veritat que ho esperàvem. Hem jugat aquí ja dues vegades amb el que va d'any i mig i sempre ens han fet el mateix, bloc baix i esperar-nos. Ells vivien de les segones jugades, contraatacs ràpids i, bueno, portàvem tota la setmana preparant això i sí que és veritat que el gol ha vingut per una acció de penalti, però, bueno, al final hem estat allà provocant accions i al final doncs ha sigut penalti i el Puigdàlba ha pogut emportar-se almenys el 0-1 a la mitja part.
A la segona part, la Martinenca surt d'una manera diferent i us posa forces problemes.
Sí, sabíem que al final, amb el resultat obert 0-1, ells tindran de vindre a pressionar, perquè al final, si et vols emportar el partit esperant, potser t'impacientes, no? I sabíem que teníem de passar els 15 minuts primers. Ho he dit al vestuari, i sempre que dic això, doncs el minut 16-17 és quan ens han ficat l'1-1 i tornar a començar, no? Però bueno, crec que la segona part ha sigut més de tu a tu, més individualisme, més un contra uns a tot el camp, i ens hem acabat emportant igual. Hem sigut protagonistes també la segona part, més igualada, però ens hem acabat emportant igual.
Amb un penal no tan clar com el primer, una miqueta més raro aquest segon penal.
Bueno, el primer ha sigut claríssim i crec que el segon també. Al final crec que es podrà revisar per la televisió el que té dubtes, i han sigut mans dintre l'àrea i ha sigut la pena màxima que ens ha donat la victòria.
Felicitats per la victòria. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per venir-nos a gravar i donar suport a la Quarta Catalana.
Bé, no ho tenies clar, no, Antoni, el del penal?
No.
Encabat el podrem revisar i ho mirarem.
En aquell moment no ho tenia clar.
Però tot i que hi havia un àrbit d'elit o de primera catalana,
de primera,
no?
De primera catalana, com és en Joan Cols.
En Joan Cols. Escoltem després el tècnic de la Martinenca, Marco Soler, estava emprenyat en tothom, eh?
Sí, era una mica, bueno, el plan de partit que teníem. Sabem que aquí és un camp que els equips que venen a jugar els hi costa i bueno, sí, era una mica, pues això, el plan del partit, el plantejament, que era aguantar una mica tres quarts i intentar sortir a les esquenes, buscar els espais. Però bueno, després ens han fet el gol, ens han pitat un penalti, perquè els dos gols d'ells han sigut de penaltis, perquè d'arribades la primera part em sembla que han tingut una, no han tingut més. Però després del gol del penal, després del minut 40, ja han canviat una mica, han començat a apretar, teníem un plan B, i bueno, a partir d'aquí penso que el partit i les ocasions han sigut nostres, no?
Tenim que dir que res a dir al primer penal, ningú de la Martinenca protesta, les banquetes tampoc, assumim que aquest penal era claríssim. Aconsegueix la segona part, sortiu amb una altra dinàmica.
Sí, correcte. Bueno, ja ho havíem fet els últims 5-7 minuts quan hem encaixat el gol de penal. Ja el plantejament que teníem a la primera part, doncs, ja no ens servia perquè ja anàvem per darrere i llavors hem volgut, bueno, ja hem canviat el sistema, ja volíem anar més a dalt, pressionar-los a dalt, no deixar-los tan còmodes. I sí, a la segona part hem corregit quatre coses i bueno, jo penso que la segona part ha sigut nostra, on hem tingut ocasions, xuts...
Pilota
al travesser, hem tingut el 2-1 penso en alguna ocasió, però bueno, tampoc hem estat gaire acertats de cara a porteria i bueno, doncs al final ens fan aquest gol de penalti també, que bueno, no sé d'on se l'ha tret l'àrbit, però per mi no era penal, una mica disgustat també amb el tema de targetes, ens treia tot a nosaltres, amb ells no sé, una mica disgustat amb el tema arbitratge, però bueno... Pels jugadors meus, content, penso que han fet un gran partit, han seguit tot el que els hem indicat i penso que avui mereixien alguna cosa més.
Bé, doncs, emprenyador el Marcos Soler. Home, sí, sí. A veure, no, no és, aquest partit, guanyant-lo, potser li permetia... Clar, és que ara està a 11 i 12 punts, que això són molts punts, eh? De...
I que queda tota una segona volta pel davant.
Sí, però clar, 12 punts...
Sí, sí. Ostres. No, no, que, al revés, que vull dir que encara et pots despenjar
sí,
més.
Sí, sí, sí. Bé, ràpidament, la Múnia que guanya el camp del Riudevitlles Unió, un Riudevitlles, doncs, que figura a la part baixa, no sé, sembla que aquest invent també costa de fomentar, eh? Que els jugadors cada vegada són un any més veterans i els hi està costant. La Granada, que no dona opcions al Quintinenca, pujava, com dèiem, dos penals, dos gols al camp de la Martinenca, Monjos 3, Moja 0, atenció que el Moja podria tenir nou entrenador, eh? És un rumor, però bé, veurem si després es consolida. Tampoc hi vull ara que el Víctor Duque, l'actual en tècnic, es mengi massa la mullera. Potser també ell ha proposat doncs, que hi hagi un canvi, però és que el Moja ha guanyat dos partits. I és complicat perquè hi ha hagut un canvi generacional, i això ja sabem que...
Que costa.
Clar, no és el mateix, no? El Vilanova Atlètic, que guanya 5-2 amb el Torrellenc, 100 pavos per Carles Contreras. Un Vilanova Atlètic, veure, no serà definitiu Carles Contreras, però és evident que hi haurà molts partits que els desencallarà aquest jugador, no? Sí, tot i segur. Que cada vegada és un any més, també, no?
Sí, sí, com tothom.
Sí, com tothom. Ribes 2, Can Cartró 4, victòria, doncs, dels de Subirats a Ribes. El Sant Pau, que aquest potser sí que ens sorprèn, Antoni, aquesta sí. derrota amb el base Vilanova, perquè portava...
Una bona Sant Pau, ratxa.
Una marxa de, crec que eren 5 victòries consecutives. I aquest Avinyonet-Sant Cugat, l'Avinyonet no dona res per perdut, va empatar amb el Sant Cugat, i atenció, que el proper diumenge, que aquest també és un bon partit, aquest Avinyonet-Vilanova-Atlètic, sí, sí. A 2:15, no és un mal partit, eh? T'asseguro que aquell camp se't poden posar les coses de cara i començar a marcar gols i gols, o et passa com el Puig d'Alba, que a la mitja part vas perdent i que després t'agafen els pixats al ventre i fins que no tires endavant el partit ho sues. Antoni, dilluns tornem a parlar del Vilafranca a casa,
sí,
l'altre dilluns tornem a parlar del Vilafranca a casa i l'altre dilluns...
Tornem a parlar del Vilafranca a casa.
Jugant a casa. Fem pausa, anem ja a la tertúlia.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
A Calvi Santó, Perfumeries i Drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web en venda online. www.calvisantó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvisantó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
La tertúlia d'Esports 21.
I anem ja a la tertúlia d'Esports 21, a les vies de so, aquí la ràdio Joan Amat, a dins els estudis Joan Mestres, i davant meu, Antoni Carbó. Antoni, bon vespre, novament.
Bon vespre.
La setmana passada teníem el extècnic. Avui tenim l'actual president, eh? En Manel Ortiz. Manel, gràcies per haver vingut. Bon vespre.
Bon vespre.
Bé, què vols que et digui? No sé, ens va sorprendre una mica el tema del Parc Xatzarà, a part de... per l'amistat, potser, o per sentiment, tampoc és això, no? Però una mica pel projecte aquest que es volia fer, no? I t'agraïm que vinguis aquí i sí. Donguis la cara i ens ho expliquis.
La veritat és que no va ser una decisió fàcil, va ser complicat, i nosaltres mateixos a la Junta ens va doldre moltíssim, perquè la idea no era aquesta, la idea era que pogués continuar, que pogués estar a temps, però malauradament en aquesta categoria i el Vilafranca, doncs els resultats manen i va ser una decisió simplement de resultats, no per altres coses, simplement que els resultats no ens han acompanyat i bé, hi ha un moment en què la Junta, jo com a màxim responsable president, s'ha de decidir a fer un canvi i el vam fer.
Bé, ara també podem parlar, Toni. Jo només comentava, clar, de dos partits sumem un punt, vol dir que si dels propers no els guanyem també hi haurà canvi. O un altre seria, si apostem per gent de casa, bé, no passa res perquè baixem. Perquè potser el nivell, tu ja en sabràs més que jo, el nivell de gent de casa potser ens dona per Primera Catalana, potser no ens dona per més.
No crec que sigui això. Simplement hi ha d'haver-hi un equilibri entre gent de casa, entre una proposta de jugadors que surtin de la base i resultats o un equip que sigui el màxim competitiu per poder estar el més amunt possible i recuperar la tercera divisió, que és el que ens hem marcat com a objectiu. Aleshores, això és el que hi havia i és el que segueix havent-hi, no hi ha altre més. No és que ara diguem, no, ja no comptarem amb gent de casa, simplement penso que ha d'haver-hi un equilibri entre dues coses i que això et condueixi a estar el més amunt que es pugui.
L'últim partit a casa, després és quan se cessa amb el partit. Amb el Sant Joan de Montcada. Es fan 35 minuts molt bons, l'acabes perdent. Pot passar que perdis contra el líder, però potser va marcar molt el resultat de Castelldefels, aquesta decisió.
No és una decisió que prenguis a cop calent, és una decisió madurada. Insisteixo en que ens sap molt de greu. Nosaltres, el Parchi, el Rafa i el cos tècnic el consideràvem part del projecte. Si me'n vaig més enrere també, hi poso també el Santi Triguero o el Gerard Boira. Són projectes que tu vols iniciar i que vols que durin temps aquí, perquè també formen part de la filosofia d'aquesta junta, no? Del que deia abans, també vinculat amb crear una escola. Però al final, l'exigència i la voluntat de la Junta també és estar el més amunt possible, amb la qual cosa, insisteixo, no és fàcil, has de prendre una decisió i al final hem de moure l'arbre i el que potser li toca a vegades quan el rebre és l'entrenador.
Els jugadors són els mateixos el 2025 i el 2026, de moment, o en tot cas n'hi falta algun. Els resultats, de moment, hi ha falta feina a fer, diguem que s'ha millorat, ahir vas empatar, sumes un punt, portaves una dinàmica perduda. Teniu previst algun reforç a curt plaç?
Sí. Diguem-ne que el que també la Junta ha donat sempre certa llibertat amb el cos tècnic és per poder fer i desfer a nivell de plantilla. És a dir, si em preguntes a mi, personalment, jo penso que sí, que volem millorar el nivell competitiu d'aquesta plantilla. Penso que es pot incorporar 3-4 peces que puguin ajudar a elevar el nivell. En aquest sentit, ja s'havia comentat des de feia setmanes. He de dir que també està costant moltíssim. Quan tu estàs allà baix al Pou, està costant molt. Estem buscant també jugadors que vinguin a ocupar posicions de privilegi o que puguin ocupar minuts.
Han de millorar.
Exacte, han de millorar. Llavors, gent que està a tercera ref, a baixar la Lliga Elit, els hi costa moltíssim. Ara queden 10 dies perquè es tanqui justament el mercat de tercera ref. Esperem poder acabar d'enganxar alguna peça que com et dic, elevi el nivell, però fa setmanes que se'n parla d'això, perquè al final també doncs, els resultats no és que vinguin d'ara, ja venim d'una dinàmica de novembre, desembre, que no era la que volíem, i s'ha donat llibertat per dir, escolta, hem de fer 3-4 entrades i que comportaran 3-4 sortides, perquè el que la Junta vol i està disposada a fer un esforç és a millorar la plantilla.
Què us ha demanat l'Ivan Moreno?
Bé, una mica el que també es veia una mica abans, no? El primer que ha demanat és una mica de temps per dir, bueno, deixeu-me aterrar, veure el que hi ha i el que no hi ha, deixem uns dies per veure la plantilla, jo crec que encertadament, però a partir d'aquí, doncs, quasi que et diria un per línia és el que necessita aquest equip. Aleshores, també en funció de les oportunitats que hi ha al mercat, doncs igual si n'entren dos a dalt i no pots entrar una darrere. El que també va condicionat una mica amb les lesions, com sabeu, no? Doncs, el porter Héctor pràcticament es baixa per tot l'any, amb el qual aquesta setmana ja podem confirmar l'entrada d'un nou porter.
Podem dir el nom o no?
Sí, bé, és un porter amb experiència, està actualment al segon
Reus,
Tino.
No? Estava al Reus.
Estava al Reus, es diu Alejandro Verdejo, perdoneu. I és un nano que ha de venir a sumar i que ha de venir a...
20 titularitats l'any passat.
Sí, és el porter...
32 convocatòries.
És el porter que puja el Reus a Lliga Elit de tercera i de tercera a segona ref. Ara estava al segon Tino, però bé... La idea és que s'incorpori a partir de demà a la disciplina de l'Ivan.
Parlaves d'un home per línia. Possiblement podem dir que el de darrere el tenim, que un fitxatge nou, no? Perquè Iker Alta pràcticament no podem considerar un fitxatge sí. Si no es torna a lesionar.
Mira, el que ens ha passat també és que has tingut 3-4 jugadors. L'Iker és un, el Saliu és un altre, el porter Héctor un altre, i si poso també una mica el Forgàs, que sortia de la lesió i no l'hem pogut disposar al 100%, tens quatre peces que han vingut a ser protagonistes i que tenen un pes important en aquesta plantilla, que han jugat, sumats entre els quatre, un terç. Clar, són quatre peces que es noten, no? A nivell que els tècnics no han pogut disposar. A partir d'aquí, per sort, ja tenim l'Iker, el Saliu esperem que entri ja aquesta setmana que ve, però porta 8 o 9 setmanes parat. Aleshores, en el fons el que volem és que hi hagi més competitivitat en aquesta plantilla, que hi hagi diguem-ne que el tècnic tingui feina en poder fer l'11 cada setmana, i que un per línia, ho dic perquè doncs, si ve un central, si ve un extrem o algú que pugi a dalt, i algun també més el porter, que dic, algun migcampista, doncs per aquí anirien les coses.
No, clar, l'entrenador quan va fer un canvi té de mirar que ella té la banqueta i que sigui convençut, no? Perquè que li pot millorar el perquè el treu, no?
Sí, després hem tingut jugadors joves que venien aquest any una mica per formar-se, per començar el seu primer any quasi d'amateur, que per les circumstàncies han hagut de ser titulars i han hagut de jugar, i sort d'ells també, i encantats de que hagin pogut complir, no? Però no li pots exigir el mateix amb un primer any d'amateur, diguem-ne, que amb altres jugadors que venien per tenir teòricament més minuts i tenir més presència.
Bé, hi ha un tema que, esclar, tenim que tenir clar cap on anem, no? Això és evident. Si ara tenim escola, tenim base... Però clar, tot això que pugi en un futur amb un Vilafranca, per mantenir un equip a tercera també sembla complicat, no? Ho dic una mica sí. Perquè amb la gent de casa jo no sé on pot estar el Manlleu, o pot estar el Vilanova, però o mira, pot estar el Vilafranca.
És, no? És una bona pregunta, però és algun moment has de començar.
Sí, sí.
En algun moment has de començar, i això no es fa en un any ni en dos, però sí que el camí s'ha d'iniciar. I la voluntat és que hi hagi això, és a dir... Nosaltres no podrem competir, ara poso un Sant Andreu, una Europa, que tenen 3.000, 4.000 socis.
No, això és un altre món.
Per tant, a nivell econòmic, tota aquesta massa social que et genera uns ingressos a nivell
però que
de...
tampoc juguen amb gent de casa, aquest equip.
No, eh? El que dic és que aleshores ho has de compensar en tenir una base de gent de casa que et pugui alimentar aquesta plantilla, més, evidentment, gent de fora. El somni aquell de la plantilla de l'Eloi de fa 30 anys, de 22 tios d'aquí a casa, costarà, no dic que no pugui ser, però sí que volem tenir una base de gent d'aquí. L'escola va en aquesta línia, no només a nivell esportiu, l'escola també ens ha de servir com a massa social. Al final el club s'ha d'alimentar de socis, de pares, de famílies que puguin ajudar també a fer més gran el club, no? Aleshores... Per aquí va la línia de l'escola, també.
El que és complicat cada any és quan veus que marxen 16 jugadors i n'has de fitxar 16 més, no? O sigui, hauria d'estar una miqueta més estable, no?, el que és la plantilla. És un desgast, tindre que anar a buscar cada any 16 o 17 jugadors.
És un desgast total i ens fot molt, la veritat. Clar, nosaltres apostàvem en el seu dia pel David Vilajoana com a entrenador, perquè es quedés aquí 2 o 3 anys, malauradament... A finals de juny o abans de maig ens diu que no segueix, amb la qual és un hàndicap, perquè tot el que havies construït, tot el que havies, diguem-ne, generat ja, i doncs au, torna a començar de zero, amb la qual, com tu dius, és un problema de cada any haver de canviar, però esperem ara poder encarrilar també en aquest sentit. Volem assegurar, per exemple, jugadors que puguin estar més d'un any o que puguin renovar automàticament, que tinguin 2 anys de contracte, coses d'aquestes que s'estan mirant.
Bé, parlant d'Alejandro Verdejo, ens escriu el Carlos, exjugador de l'Escó, del Reus i ara l'Atlètic Saguntino, una mica... Havia estat també al Alzira, amb el juvenil de l'Alzira, per tant, imagino que és un xaval d'aquella zona, no? Uh-huh. Què ens pot quedar l'any que ve, per exemple, Manel? Us ho plantegeu? Si aquí... tenim 25 jugadors, ens en quedaran 14, ens en quedaran 18, o tornarem, ho dic una mica per la dificultat no, que teniu, no? Bé... d'anar generant cada any tot un equip de futbol.
No, la idea és que hi hagi una base de jugadors que es puguin quedar. La voluntat nosaltres el mes de juny també era que es quedessin uns quants jugadors, però ells no van voler o pel que sigui doncs van marxar. Clar, la cosa quina és també? Que la categoria mana molt, insisteixo. Aleshores, els que són de fora es mouen molt per categoria. Val? Vilafranca estem ni lluny ni a prop de tot arreu, però costa venir cap a Vilafranca. La veritat és que estem veient que costa. I si estàs a tercera és una cosa, però si estàs a Lliga Elit, una altra. Responent a la teva pregunta, la idea de l'any que ve és intentar mantenir almenys la meitat de la plantilla, almenys. Després també generar que puguin almenys fer pretemporada jugadors de la base, jugadors del juvenil, que ja estan venint i ja estan participant. I després una mica també consolidar el projecte, en aquest cas amb l'Ivan, perquè pugui continuar, pugui anar fent jugadors i pugui tenir una base de cara a l'any vinent.
L'objectiu que parlàveu tornava a ser de jugar la promoció per aquesta temporada. Era un dels objectius.
Mira,
que teniu.
Sí,
I ara estem en zona de descens, no? Ha sigut un cop fort de que no pots arribar, que veus que no arribes a l'objectiu que et havies proposat?
Evidentment, i per això es va prendre la decisió que vam prendre de fer el canvi de místers. Quan estàs amb 14 o 15 punts en una volta, vol dir que per fer play-off, l'any passat es van fer amb 44 o 45 punts, n'hem de fer 30 aquesta segona volta per fer play-off, però és que per no baixar n'has de fer 37 o 38, vol dir... Fixa't tu, hem de fer una segona volta, està clar, molt millor que la primera.
Immaculada.
També et dic que he vist pràcticament tots els partits que hem jugat i no hauria de ser difícil fer-ho millor. Hem tingut circumstàncies de lesions, de penaltis i penaltitos, de mala sort, jo diria, també. Per tant, per poc que ho fem una mica bé... Ostres, hem de revertir la situació i tirar amunt.
Però també hi ha hagut una cosa, Manel, vau començar entrenant a l'Espirall, entrenant a Sant Martí, entrenant al pati de casa, vau començar jugant a l'Espirall... Clar, tot això també no permet...
Sí, és evident que no era el millor escenari, però, bueno, al final intento no buscar excuses enlloc, simplement...
No, però és una realitat.
És una realitat. Ara tindrem... Bueno, que vam fer el primer partit i en tindrem 3 més a casa... Ara hem de fer una cosa, que és minimitzar els errors. Jo crec que la gran diferència que marca entre estar dalt i estar baix és els errors. Nosaltres a la part defensiva i la part ofensiva, les àrees, el que se'n diu les àrees, crec que no hem estat del tot encertats, i ara el que hem de fer és això, minimitzar els errors. A darrere som l'equip més golejat, no pot ser, o sigui, hem d'intentar... i això doncs em consta que l'Ivan ja hi està treballant perquè ens facin almenys gols possibles, a dalt generar o seguir generant com ja fèiem fins ara i perdoneu-me que digui així, però fotre-les a dins, perquè clar, generem molt, ahir mateix tenim 6-7 ocasions claríssimes, però si no les fots, ells en mitja te'n claven una, no? Bé.
L'Ivan, de cara amb nosaltres, quan parlem amb ell, el veiem molt optimista. No sé si aquest optimisme també el té de cara quan parla amb els de la Junta de poder tirar aquest equip endavant.
Sí, l'Ivan és bé, una mica com nosaltres també. Jo també, si em preguntes, estic convençut que estarem
no
per fer play-off.
Lluny,
no.
Jo crec que l'Ivan, el que coneix la casa, coneix el club... transmet moltíssim als jugadors, és un excel·lent comunicador, amb molta experiència, Bé, necessitem, insisteixo, 2-3 resultats bons i a partir d'aquí mira amunt. És igual que vingui el primer, que vingui l'últim. Aquesta lliga és que no miro contra qui juguem, en el sentit de que és igual.
És igual.
El que has de fer és estar tu bé, competir bé, minimitzar els errors i guanyar partits.
I la situació econòmica del club ha anat millorant, perquè l'última vegada que abans vam estar a punt de fer una recol·lecta aquí,
sí,
per ajudar-vos.
Aquesta,
no?
Aquesta és una altra molt bona pregunta. Mira, fa un any i mig, quasi, que a mi em preocupava molt més la situació esportiva i la situació econòmica, social, que l'esportiva. Ara no. Ara és l'esportiva la que em preocupa, en el sentit de que hem de tirar amunt. L'econòmica, et diré que el balanç de 30 de juny d'aquest any 2026, jo penso que estarem ja a saldo zero. És a dir, jo pensava que en un any o dos ho faria, doncs, bueno, en tres anys podem dir que el club estarà totalment sanejat. Estem pagant deutes i els hem aplaçat a 18 i a 24 mesos. Tot això quedarà net aquest any, amb la qual cosa, diguem-ne que a partir de la temporada vinent comencem pràcticament nets de tot el que era, en fi, cosetes que hi havia del passat, però ho hem anat trampejant, ho hem anat fent, ho hem anat, com dic, posposant i agafant plaços, però puc dir que l'afició i els socis tinguin tranquils que el club està sanejat.
No crema molt aquesta guerra?
Sí. Moltíssim, perquè em sembla que també ho vaig dir, al final no t'ha permès pensar i generar amb idees. El que has hagut de fer és dedicar-te a tapar forats, i ho hem fet, i ja està. Insisteixo, ara podem començar... O sigui, ara és la primera vegada que dius podem començar a construir, des d'aquí també, que tot es mantingui, vol dir els sponsors, agrair-los la seva col·laboració, que els socis segueixin confiant, que els organismes tipus Ajuntament, Diputació, tot això segueixi recolzant el club a nivell d'instal·lacions i subvencions, i a partir d'aquí llavors, ostres, ara sí que ja podem dir, va, ara ens atrevim a fer això, ara ens atrevim a fer allò, també en manera de esportivament i a nivell de fitxatges.
Però, Antoni, veiem una mica el contorn. A Vilanova diríem que entra un grup inversor, podríem dir, no? Econòmic potent. Que a tercera hi ha diferents equips que viuen amb aquesta realitat, no? Que hi ha gent que hi aposta. Aquí no tenim això, no?
Això ens ha passat sempre aquí,
ni sembla que ens interessi, bueno, això, no?
Són models, són
sí,
models.
Sí, per això et dic.
Bé, algun inversor que vulgui...
Però
i que
a,
tal...
Algú us ha trucat la porta i escolta, jo vull invertir per pujar a segona ref.
En sèrio no. Hi ha hagut alguns contactes, hi ha hagut gent que ha pogut mostrar interès, però també et dic que aquesta gent que al final posa diners o tal... Bueno, fins que se'n cansen, eh?
No, sí.
Són tres anys molt bons, 4 anys, i després què fem?
No, clar.
Però vull dir...
Hi ha clubs que hi juguen amb això, no?
Sí, però és un risc. Nosaltres pensem que s'ha de construir doncs d'una altra manera, fent més massa social, fent escola, fent 500 famílies, tocant de peus a terra, buscant sponsors, fer un equip i una proposta atractiva de que la gent vulgui venir també aquí. No és el mateix jugar a èlit, insisteixo, que jugar a tercera. O sigui, aquí que vinguin a jugar a èlit costa moltíssim. Si l'any que ve poguéssim estar dalt, ostres, la meitat de jugadors vindrien a meitat de preu. A meitat de preu.
Sí, ho imagino.
Tens?
El tema de... Us heu notat que hi ha aquest futbol base que ja porta el nom del Vilafranca, la camiseta de Vilafranca, en quant a que assisteixen més gent al municipal els dies de partit?
Tots els familiars, diguem-ne, o han fet un carnet d'escola, que és un carnet per família, i estic convençut de que aniran venint, és a dir, no vindran en massa tots, segurament, però també es tracta de lligar-ho amb el que deia, no? Doncs si veuen que, ostres, aquell cadet que jugava, aquell juvenil que jugava, ara el veig aquí en el primer equip, tot això també ajuda, i després, bé, és una relació o és una unió que acaba de començar fa només 6 mesos i també regreix el seu temps. Vam fer la presentació de l'escola, que ja va servir una mica també perquè poguessin venir. Nosaltres estem insistint amb l'Ajuntament per poder tenir més horaris al camp municipal. És una reivindicació perquè volem que els equips de l'escola...
Voleu encara més horaris? Al final quedarem si no emprenyats amb la Fundació, eh? No perquè... no. O hem de fer dos camps, no?
Quan hem de compartir, no? Les instal·lacions s'han de compartir. És a dir, pot haver-hi equips nostres que juguin aquí no, o equips clar. Seus que juguin allà.
Perquè ara quina és la disposició que teniu, Manel?
Bueno, no en tenim. Nosaltres només podem disposar del primer equip, però de l'escola, malauradament, ara...
O sigui, aquí no entreneu cap equip?
Aquest any, de moment, no.
I jugar tampoc?
I jugar tampoc. Ho estem demanant, ens agradaria posar-nos d'acord, tant amb l'Ajuntament com amb la Fundació, però està costant. Bé, esperem arribar-hi a un acord, o que l'Ajuntament al final digui, doncs mira, et toca tanta quota per l'any vinent, o que et toquen aquests horaris, i ens haurem d'entendre. Al final... També des d'aquí dic que la porta oberta a la possible unificació, unió total, hi és, eh? Des del Vilafranca sempre ho hem dit, que bé, ara s'ha de deixar passar una mica el temps, pel que sigui no ens vam acabar d'entendre amb la Fundació Atlètic, però jo ho deixo oberta, perquè no...
Perquè
no
passa
res
perquè hi hagi dos clubs, tampoc
no passa res,
és la mort
però,
de ningú, eh?
Però podríem arribar a fer una entesa que fos tot junt i tenir una escola no de 400, sinó de 800 o 1.000.
Seria quasi de justícia que pogués jugar un cadet o un juvenil a davant del Vilafranca quan juga
sí,
a casa.
Sí, això és una reivindicació que s'ha fet diverses vegades, doncs els diumenges al dematí que poguessin jugar abans canalla nostra, amb les samarretes nostres, i que després es poguessin quedar pues, a animar.
Bé. Però, per exemple, el servei de bar, tot això ho teniu vosaltres, no?
Sí.
No, em refereixo que amb aquest frec a frec, doncs vosaltres porteu el bar. I això és una sessió que també entre... No sé si us va fer l'Atlètic.
No, això és una sessió... En el seu dia, amb els antics responsables de l'Atlètic, es va arribar també a un acord de dir, si voleu agafar vosaltres a canvi d'uns diners o mirem-ho,
sí.
Agafar aquell bar que ara és rentable i li hem donat el tomb, en aquell moment no era tan senzill. Ara que ara funciona, que tenim persones, des d'aquí una abraçada al Florent, i el seu equip que ho ha fet funcionar i que estem contents, clar, ara és un actiu que tenim que no volem renunciar-hi, està clar.
Clar, ara l'actiu de camp de futbol seria el de l'Espirall, eh? La vostra, excepte el primer equip...
Diguem-ne que els 30...
Entrenament i tot, ho feu allà,
els
no?
Els 33 o 34 equips de l'escola Mar Bartra Futbol Club Vilafranca estan entrenant a l'Espirall. Esperem que de cara a l'any que ve hi hagin, doncs, 8, 10, 12, 15 equips que puguin anar cap al camp municipal.
Però això seria, Manel, representaria que els de l'Atlètic anessin allà. No és que hi capiguin més, no? No és que hagueu...
Bé, hi ha el camp 3,
sí.
Hi ha... O sigui, al final és un tema d'horaris i d'encabir-ho tot plegat. Desconec el detall de quants equips, quants horaris, quants dies a la setmana entrenen cadascú, però és qüestió de, bueno, de mirar d'encabir-ho. Hi ha instal·lacions que són municipals i les hem de compartir entre les entitats.
Com ho veus, Antoni, tu, tot això?
Home, que és una mica complicat, que de ben segur costarà, perquè ningú suposo que vol cedir els privilegis que un ja té, no? Per cert, estaves parlant de l'escola Mar Bartra de Futbol Club Vilafranca, el Futbol Club Vilafranca Mar Bartra, amb un juvenil que va com una moto, eh?
Sí, va ser una de les coses també que nosaltres ens vam posar com a objectiu de que aquest juvenil o de que aquests cadets vagin pujant de categoria, és a dir, per nosaltres que el juvenil pugi de primera preferent és un altre dels objectius esportius que ens hem marcat. Per què? Perquè després la diferència entre una possible lliga elit o inclús tercera es minimitza, amb igual si vols la teva política és de portar gent del juvenil, com més amunt estigui, millor.
T'imagines l'any que ve Atlètic, Vilafranca i Vilafranca Lliga Elit? Seria...
Bé, pot passar.
Jo penso que seria bo pel futbol de Vilafranca.
Estan molt bé.
Generaria...
Des d'aquí felicitar-los també per la bona tasca que estan fent. Crec que s'han posat cinquès o sisens.
Sí, sí.
Bé, no, jo no tindria cap problema. És a dir, al final... entre cometes el que vull és que el Vilafranca tiri amunt i que nosaltres sortim d'on estem. Lliga Elit és molt maca, molt, molt interessant, però crec que el Vilafranca es mereix com a mínim estar a tercera ref i aquí estem lluitant per això.
Antoni,
No, jo també, a mi també m'agradaria marxar d'aquesta Lliga Elit, evidentment. Trobo a faltar els partits de tercera, jo.
Potser no es valora quan hi ets.
Bé, està clar,
és una altra
clar.
Història.
Sí, sí.
No? Molt de mèrit, aquests 14 anys que hem estat i que el club ha estat allà. Doncs, evidentment, felicitar a tothom que ho va fer possible. Nosaltres ara hem passat una etapa de transició, veníem d'on veníem, a nivell econòmic, social, tot el que he explicat, però per mi, o a mi em van ensenyar a casa, després de l'1, el 2, després del 3, era endreçar-ho, ara ho tenim endreçat, insisteixo, a nivell esportiu no ens estan sortint les coses, però bé, jo segueixo confiant en que aquesta segona volta hem de fer entre 30 i 32 punts per estar allà. Aleshores,
mira que si vas mirant el futbol català, el Masnou, extercera, el Lleida, que l'any que ve veurem on t'acabarà, em refereixo que hi ha molts equips d'aquests, també a Mataró, que havia estat a segona B, que el futbol té èpoques, no? I això hem de reconèixer, no?
Els històrics com Palamós, Figueres, l'any passat van baixar de Lliga Elit, ara estan a Primera Catalana. Sí, sí, és evident. El que no volem és que ens passi això a nosaltres, per això ho estem... Sí, és... Són etapes, són moments. També és veritat que, bé, s'està... A mi m'agrada reivindicar els clubs de comarca, no? Quan m'agrada anar justament a Manlleu, o a Olot, o a Vic, aquests llocs, perquè si no es quedarà una Lliga de Barcelona, Baix Llobregat, que dius, fixa't els equips, la quantitat d'equips que hi ha. Per què? Perquè ho tenen molt a propet, perquè hi ha molta més gent, pel que sigui... Però bé, Vilafranca hem de fer-lo atractiu perquè vingui la gent, perquè pugui sentir-se a gust aquí i en
com
això estem.
Com diu aquell, no? Amb l'escut no es guanyen els partits, no? Perquè ara aquí a l'Eric veus Sant Joan de Montcada. Fa 4 dies va jugar una promoció d'ascens amb la Muni, amb tots els aspectes. Veus el Ciutat Cooperativa, que hi devies haver anat a jugar tu, amb el Moja jugant. L'Atlètic Sant Just, que aquest ni el conec. Em refereixo que hi ha equips que dius, ostres, aquests equips estan aquí.
Sí, i tenen una cosa que bé, que han tingut una continuïtat de 2-3 anys amb jugadors o amb cos tècnic, que això és el que també nosaltres volem. Tant de bo que els resultats ens acompanyin per poder-ho continuar així i que el Vilafranca, insisteixo, no crec que estiguem tan lluny de poder-ho revertir. El que passa és que ens ha mancat encert, ens ha mancat sort i... Bé.
A l'última, Antoni.
No, de fer una crida potser a la gent. Diumenge, ahir, feia bastanta bona patxoca a la graderia del municipal, que ens agradaria poder veure amb els partits.
Sí, sí.
Amb la gent.
Jo crec que al final també... Evidentment, des d'aquí fer la crida a tothom. També estem pensant en fer una acció de partits per la segona volta, amb un preu competitiu per la gent jove o per l'aficionat. I bé, tenim 3 partits ara a casa. Aquests 3 partits jo diria que ens han de determinar bastant com anirà aquesta segona volta.
3 partits, 9 punts?
Ja els signo immediatament.
3, 6, 9, 10. Manel, gràcies per haver vingut i donar
gràcies
la cara.
Gràcies a vosaltres.
És tot un encert, sí.
Gràcies.
A les vies de so, Joan Amat i Joan Mestres dins a Penedès Televisió. Antoni, tornem dilluns. Ho deixem aquí. Tornem. Gràcies per la vostra atenció.
Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 2:15 de 9 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.